El gall del monestir.
Molt bon dia a tothom, és un quart de deu del matí, comencem la tertúlia El gall del monestir, avui última tertúlia de l'any, acompanyada de representants polítics amb representació al ple municipal. Ens acompanyen per Convergència i Unió Francesc Carol, per Partit Popular Jordi Carreras, pel PSC Pere Soler, per Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa Ramon Gutiérrez i per la CUP Ignasi B. Molt bon dia a tots cinc.
Bon dia.
Com els comentava abans d'obrir micròfons, avui és l'últim dia de l'any i toca aquelles coses de fer balanç de l'any que deixem i del que esperem de l'any que comencem tot just d'aquí a unes hores. M'agradaria saber que, quin balanç fan del 2014 a Sant Cugat. Començarem pel Convergència i Unió. Francesc Carol, bon dia.
Bueno, doncs considerem que molt bé, s'han encetat moltes coses que s'havien promès, estem en fase de finalització de diversos projectes, estem parlant de l'obertura molt propera de la comissaria, estem parlant del mercat de Pere Sant, estem parlant de Vull Palleres, i per tant ho encetem amb ganes i amb il·lusió de cara a la propera fita electoral.
El Partit Popular, Jordi Carreras, bon dia.
Hola, bon dia. Miri, jo crec que la vida de Sant Cugat d'aquest últim any ha vingut marcada fonamentalment pel moviment secessionista encapçalat per l'equip municipal i particularment per la senyora alcaldessa, no? És el que marca més la vida d'aquest any, amb la pseudoconsulta que es va fer el mes de novembre, que va demostrar que hi ha una minoria solament de separatistes a Sant Cugat, a pesar de tota la pressió i de tot el que es va fer. Jo crec que és el que més marca, i l'abús que suposa, que hem denunciat nosaltres repetidament, d'haver utilitzat les institucions públiques al servei de la causa separatista, que és un agravi front a la majoria de santcugatencs que no compartim aquest punt de vista. No?
Pere Soler, pel PSC.
Home, jo destacaria algunes coses negatives, no? Suposo que després anirem a les positives.
Sí, jo feia primer, volia que féssim un balanç en general i després en destaquessin exactament una de positiva, només una de negativa, i bé, ja parléssim del 2015.
Bé, és obvi que ha estat un any, tal com deia en Jordi Carreras, ha estat un any marcat, doncs, evidentment, pel fet identitari, per la possibilitat de realitzar un referèndum, una consulta, respecte a quina ha de ser, al nostre entendre, des del Partit Socialista, l'encaix de Catalunya amb la resta de l'Estat, i això ha eclipsat molta de la tasca municipal, i això per nosaltres és negatiu, no pel fet sobiranista, sinó pel fet de que tot aquí hi ha aquest núvol identitari, doncs fa que d'alguna manera s'enterboleixin o passin desapercebudes moltes de les accions a nivell municipal. Altra cosa negativa que destacaria és l'incompliment de mocions aprovades en el ple, com per exemple el pla de xoc juvenil o la possibilitat del carnet d'utilització única de la piscina, no? Són coses que s'aproven en el ple municipal i després no es materialitzen, i jo crec que això la ciutadania ho hauria de saber. I com a cosa positiva és les proposicions que el nostre partit ha fet, les proposicions a través d'al·legacions, mocions, propostes, etc, doncs que hem lograt complimentar part del nostre programa electoral, que sempre és difícil des de l'oposició. Per tant, és un balanç agridolç i, evidentment, un balanç també negatiu, en el sentit que Convergència i Unió ha fet servir la seva majoria absoluta per fins propis.
Ramon Gutiérrez, per Iniciativa per Catalunya Verds.
Bueno, jo, de balanç de 2014, jo crec que el que ens quedem molt és amb el canvi d'època en el que ens trobem, no? En molts aspectes. Primer, pel que fa al context econòmic, jo crec que la situació a Sant Cugat, però igual perquè formem part de Catalunya, perquè estem en una societat i la situació econòmica general és la que és, i aquest 2014 ens hem vist encara més ofegats per aquesta, i també pel canvi polític, no? I això lligo també amb el que ens ve ara el 2015 i el canvi, no? De dir, bueno, s'estan creant noves alternatives, s'estan creant noves maneres d'enfocar els problemes socials, i jo crec que en tot cas estem en 2014, ha sigut el primer any en què podríem dir, doncs, que estan canviant les coses, que han canviat, que estem canviant l'època, i també en el cas de la qüestió nacional, no? De com s'està desenvolupant tot això, el tema del 9N, etc. Això seria així, en resum.
Ignasi Ibea, per la CUP.
Bé, una mica, per no repetir algunes coses, un primer apunt i contrapunt, en clau positiva i negativa. La cosa positiva que em ve al cap quan penso en la institució de Sant Cugat és la salut econòmica de l'Ajuntament en si. les dades macroeconòmiques, no? que són objectives i són innegables. I el contrapunt és el que diem sempre, i aquest cop ampliarem dades, perquè recentment ha sortit un article on parlava de la concentració de la riquesa de Sant Cugat. No? Sant Cugat és la ciutat on un 1% té més del 20% de la renda, i això va des del 2007, abans de la crisi. Tothom sap que les crisis són acumulació per despoblació i, per tant, concentració de riquesa en menys mans, o sigui que hi ha una quarta part de la riquesa en mans d'un 1% de la població. Un 10% canvia l'exclusió social, que no pot pagar llum, gas o aigua, que 900 famílies que van a Càritas, un 10% que fa ús dels serveis socials. Per tant, la punt i contrapunt econòmic, una institució sanejada i que es felicita i molt contenta d'haver-se conegut i amb molt cofoisme pel nostre gust, i una societat que ho passa malament. I a més, amb una esmena en aquestes dades que he dit, dolentes. No, aquestes dades no reflecteixen la gent que marxa a Sant Cugat, que en són molts, els nou marxats, no? Que nosaltres a Sant Cugat tenim més nou marxats que nou vinguts moltes vegades, perquè hi ha molta gent que ha de marxar a poblacions properes perquè no es pot permetre el nou de vida a Sant Cugat. I una mica més a nivell general, perquè també afecten a Sant Cugat, dues constatacions. Una la apunta el Ramon. Jo la diré potser diferent, però cada cop hi ha més gent que veu que el sistema polític econòmic que hi ha no és sostenible a cap dels nivells. De fet, i ara faig un apunt internacional, ahir es va constatar que capitalisme i democràcia no són compatibles, perquè quan sembla que guanya Grècia un que no agrada, doncs fan un xantatge i retenen les ajudes. I després la constatació, també a la nostra ciutat, que després d'un moviment sobiranista, no parlem el llenguatge de simonònic que s'ha fet servir abans, que majoritari a Sant Cugat, almenys en el sentit d'autodeterminista, de voler decidir, doncs la constatació que amb l'estat espanyol no hi ha lloc a res a decidir, no hi ha camí a recórrer i per tant cal tirar pel dret.
Per al·lusions, no sé si el senyor Carol feia abans esmenta que volia respondre.
Bueno, clar, aquí hem encertat amb el tema del positiu i negatiu. Jo negatiu diria una miqueta, també el comentava el company de la CUP, respecte a treballar reaccions amb el tema del procés sobiranista. És a dir, estem parlant de que s'ha buscat fins i tot impugnar i imputar, perdó, l'equip de govern en determinades accions. I com a qüestió positiva que comentàvem és el fet del sanejament econòmic, que tot i així ha permès també inversions importants com les que he comentat abans, o per exemple la normalització de la capella de Sant Joan, que és la part que faltava de Mirasol. Però una cosa important respecte al que comentava el company de la CUP: Sant Cugat com a ciutat de desigualtats. Estem parlant d'una mitjana feta degut a que a Sant Cugat, jo vull dir que ho desconeixia, hi ha una sèrie de gent amb una renda per càpita molt alta. Això ha fet que aquesta desigualtat es dispari. Però el que hem de mesurar són altres coses. Aturar el nombre d'aturats, estem parlant d'un 8%, no arriba al 9%. Estem parlant de que tot i que hi ha gent que va a Càritas, és inferior a la quantitat de gent que va a altres poblacions. És a dir, agafem una miqueta sempre aquestes mitjanes, no com el número fred que és, sinó com veritablement sí, preguntar-nos si aquesta desigualtat a Sant Cugat, que no crec que sigui tal com ho mostra l'article aquest en concret que va fer aquesta mitjana agafada una miqueta amb pinces.
Jordi Carreras.
Bueno, jo com a positiu, que no he dit res abans, però assenyalaria que per fi després de 40 anys, o més de 40, ja seran 45, doncs d'esperar que s'aterrin les línies d'alta tensió que travessen Mirasol i Sant Cugat i que s'arreglin uns carrers que hi ha allà, doncs el fi s'hagi fet, no? Després de molts anys, per cert, de govern de Convergència, en què s'havia tingut deixat el tema. I en quant a la situació econòmica de Sant Cugat, ho hem dit ja en algun altre moment, certament és positiu que l'Ajuntament tingui unes comptes sanejades, que hagi reduït el deute, que hagi passat la crisi pràcticament sense enterar-se a l'Ajuntament, no? El que és negatiu és que això no s'hagi traduït en un alleugerament de la pressió fiscal municipal sobre els ciutadans, sobretot sobre els ciutadans que no són una classe, que no són les rentes més altes que s'adelava el senyor Bea, sinó el gran gruix de la població de Sant Cugat. Això no solament no s'ha fet, sinó que s'ha augmentat, aprofitant els augments dels valors catastrals a l'IBI, aprofitant les taxes, etc. S'ha augmentat notablement durant aquests anys la pressió sobre la població. És a dir, que l'Ajuntament s'ha sortit molt ben lliurat a la crisi, no s'han enterat pràcticament, però els ciutadans sí que se n'han enterat. És a dir, l'Ajuntament ha sortit endavant gràcies a carregar sobre els ciutadans més encara la crisi econòmica. Per tant, això no és d'agrair-li en l'equip del govern municipal ni molt menys, no? És un dato positiu però negatiu a la vegada.
Pere
Soler. Sí, alguns apunts, no? Es deia, no? Estic d'acord amb el que deia l'Ignasi, doncs que hi ha una crisi. A vegades es parla, i sobretot enfocat en el nostre partit, no?, d'una crisi de la socialdemocràcia, però jo crec que això va molt lligada a la crisi del capitalisme, no? I precisament és el que s'apuntava. El capitalisme es trenca quan la gran capa social intermitja, que és la que aguanta el sistema, es trenca i s'accentuen les desigualtats, que és el que ens està passant a Sant Cugat. Hi ha una accentuació de les desigualtats, on hi ha una condensació de la riquesa i on cada vegada hi ha gent que ho està patint més. I en una societat, en un municipi, en una ciutat com la nostra, en què hi ha uns preus excessivament cars, el preu del sòl i el preu de consum superior a d'altres, doncs això s'aguditza i fa precisament que hi hagi gent que marxi o que la gent que es quedi necessiti més recursos per poder-s'hi quedar. Aleshores, un dels fets és que possiblement hem afrontat tard la crisi, tant a nivell estatal com nacional, com a nivell local. Hem posat les bases, no hem posat determinades bases. Benvinguts siguin els plans d'ocupació d'aquest proper 2015, però nosaltres també hem fet propostes al llarg d'aquest any per intentar que aquests cursos d'ocupació casessin amb la demanda realment de persones aturades que hi ha a la nostra ciutat. Que moltes vegades es fan plans d'ocupació per persones que no responen al perfil de demanda del nostre municipi. No? Com altres punts negatius, doncs els desgavells dels plans. No? Hem fet quantitat de plans, és el que deia jo abans, amb el corró de la majoria absoluta, moltes vegades pressionats, no? El pla d'inclusió, el pla local de la infància, que en aquest darrer ple, etc. Però és que hi ha un desgavell pel que representa, depèn de qui encapçali aquests plans. No? Es fa cas d'una cosa, la regidoria del costat no té en compte el pla amb què s'ha fet, llavors s'entra en contradicció, com ens va passar, per exemple, en el pla de mobilitat, no? que aprovàvem un pla de mobilitat i el mes següent estàvem modificant-lo perquè hi havia un condicionant urbanístic que deia que s'havia de modificar. Escolti'm, intentem coordinar totes les àrees del govern perquè em sembla que hi ha certa descoordinació. I després, l'últim desgavell és el tema del pla d'equipaments. No? Ara poso, ara trec, ara anuncio un museu de les matemàtiques, ara un espai Grau Garriga, ara no sé què fer, ara tinc la subvenció a l'àrea metropolitana, etc. Hi ha un seguit de deficiències que el nostre municipi és un municipi que, com deia l'Ignasi, té unes arques municipals que es diu doncs, bastant sanejades, però realment, si un es passeja per la resta de Catalunya o per la resta de l'Estat, té un dèficit d'equipaments culturals, esportius, sociosanitaris, deficitari respecte a la població que té.
Ramon Gutiérrez.
Sí, no, bé, jo seguint amb el que deia ara el Pere, jo trobo molt fort que diguis que la mitjana aquesta que ens han fet és una mitjana agafada amb pinces. No, és una mitjana agafada amb pinces. És un estudi fet molt ben fet i que ho diu simplement perquè ens posa com a capital de la desigualtat de Catalunya i evidentment doncs, no ens agrada. Però és que no ens agrada a tots, a nosaltres tampoc ens agrada que ens ho digui, però bé que ho diu. O sigui, no podem fer-hi més. I està ben feta. Està feta com s'ha de fer. El problema, jo crec, que hem de fer és una altra anàlisi, és a dir, no veiem, a veure com han fet aquest estudi, si ens agrada o no ens agrada. No? Anem a pensar en quin model de ciutat, com deia el Pere ara i com deia l'Ignasi, ens ha portat en aquesta situació. I jo crec que el que deia, la cosa positiva, és que el 2014 s'acaba i que l'any que ve tindrem l'oportunitat d'anar a unes eleccions municipals i parlar de això, parlar de si hem de construir una ciutat a base de plans i a base de grans projectes i a base d'arguments molt grans i només de cara a la galeria i a la premsa, al cartró pedra, o hem de començar a parlar de les respostes concretes i de les... De les persones que van a Càritas, etcètera, del petit, de la petita cosa. Estic liant.
Ignasi,
sí, moltes coses. Bé, contrapunts al que deia el Francesc. Jo entenc que des de l'equip de govern hi hagi cofoisme i que per la situació econòmica de l'Ajuntament i que després vulgui manifestar una manca de preocupació per aquestes dades. De fet, per mi el més alarmant no són només les dades, sinó que el Carles i algun altre membre de l'equip de govern preguntats per aquest estudi diguessin que no és preocupant. L'estudi és francament preocupant, però per una cosa que deia, perquè l'estudi té una part oculta darrere encara molt més perversa, que és el darwinisme social inherent al model de ciutat de l'estanding que tenim. La gent que marxa de Sant Cugat, que és molta, que ha marxat els últims anys, perquè no es podia permetre viure en aquesta població, moltíssima. O sigui, és que aquestes dades no surten en aquesta distribució de renda, i repeteixo, aquestes dades són del 2007 i s'han agreujat. Després, una altra cosa que es diu, sembla que com que l'Ajuntament va bé hi ha aquesta moda dels brots verds i estem passant la crisi, totes les dades macroeconòmiques que es donen no tenen en compte la distribució. Parlen del PIB, per exemple, i no tenen en compte la distribució. O sigui, aquí el que està passant és que hi ha unes quantes persones que estan lucrant moltíssim i la majoria de la població ha vist minvar les seves condicions de vida. I en aquest sentit l'Ajuntament, com que no és conscient, no implementa algunes mesures que seran necessàries i ineludibles. O sigui, tarifació social. Per què no avancem ja? L'última vegada es va dir que sí, que un carnet de renda està ben vist, però per què no ho hem fet fins ara? Aquesta gent que, aquest 1% o aquest 5%, perquè l'1% té el 20%, però després hi ha un percentatge important que declara molts milions. Per què no pot pagar molt més sense veure afectades les seves condicions de vida per pal·liar aquesta greu situació? És que a mi el missatge que volia deixar és que la crisi no s'acaba, sinó que es cronifica. Que l'atur potser és poc, però la precarietat és molta. O sigui, que molta d'aquesta gent que està a l'atur no arriba al salari mínim interprofessional. De fet, ni la meitat dels joves tenen feina, i d'aquests que tenen feina, ni la meitat arriba al salari mínim interprofessional. Jo penso que hauríem de conèixer més les dades, perquè a vegades sembla que no coneixem realment la ciutat on vivim. Jo sorprenc bastant, la veritat.
Francesc Carol.
Sí, totalment d'acord amb el que diu l'Ignasi Bea. Precisament ha posat dades que no formen part d'aquest estudi. Per exemple, jo sí que crec que hi ha una problemàtica de gent que marxa de Sant Cugat, aquests nous marxants, és a dir, aquesta gent que els pot permetre viure a Sant Cugat...
Encara seria pitjor, eh?
Disculpa,
sí,
és que estic parlant.
Dades.
Disculpa'm, gràcies. Gràcies. Ja sabem que, bueno, som nous i això no sabem com funciona molt bé. Però a veure, el tema és, hi ha gent que marxa i aleshores al marxar això implica una problemàtica. Jo crec que s'ha de continuar treballant amb aquest tema. Hem d'augmentar el nombre de pisos que pertanyen a, que Promusa pot posar a disposició de joves i de més. Aquesta dada, per exemple, no hi és en aquesta estadística que parlàvem. Aquesta estadística única feta ha sigut agafar la renda dels ciutadans de Sant Cugat i fer una mitjana. Si de sobte hi ha gent aquí doncs, que per X raons té una renda molt alta, pot disparar aquesta mitjana. Tothom que hagi fet estadística una carrera de caràcter social i per si fent estadística de demografia sap que a vegades les mitjanes tenen aquest perill. Si entra algun tipus de variable petita però que pugui fer disparar, fa que la mitjana surti d'aquesta manera. Per mi és molt més indicador el fet que hi hagi un nivell d'atur major o menor, que hi hagi una problemàtica més gran o més petita amb beques menjador, que hi hagi, com diu l'Ignasi, el fet que gent hagi de marxar fora perquè no pot llogar o comprar un pis aquí. Per mi és molt més important això. I aquestes dades, cap d'aquestes estan en aquest estudi. Per tant, si hem de veure si hi ha desigualtats o no a Sant Cugat, utilitzem moltes altres dades, perquè si no farem una fotografia que no és exactament la correcta.
Senyor Carreras.
Sí. Bé, miri, la situació de la gent de Sant Cugat, la seva capacitat de renta i tal, jo crec que això a l'Ajuntament és un dato, és important tenir-lo en compte, però que no és el més important per lo que és la política local, no? El que ens hem de tindre és a la ciutat que tenim i com la millorem. Ara jo voldria fer referència a un punt que ha anat sortint més o menys, que destaca de la tasca que ha fet el govern municipal no solament aquest any 2014, sinó ja de cara a les eleccions properes, fent balanç de tot el mandat, el que ja és una falta de coherència interna que s'ha posat de manifest en molts assumptes, pues, molt preocupant, no? Que s'ha tapat una mica amb el tema identitari, el mateix que ha fet una mica el senyor Mas amb altres assumptes, no? Aquesta falta de coherència interna, aquesta falta d'un criteri unitari, d'una idea clara de govern, doncs es posa manifest en bastantes qüestions, però assenyalaria el pla de mobilitat urbana que ja ha fet referència en Pere. El pla de mobilitat urbana ha sigut un exemple de desgavell, no? De dir que quan hi ha protestes dels veïns, doncs llavors es diu que això no serà així, però es fa així, que l'alcaldessa surt dient que la peatonització de 4 cantons és algo que no es farà mai, però s'ha aprovat el pla. És a dir, va ser una gestió molt, molt, molt desafortunada i molt incoherent per part de l'equip de govern. Tenim present sobre que el Partit Popular va ser l'únic partit, per cert, que va votar en contra d'aquest pla de mobilitat urbana en el ple, no? Tots els altres partits van votar a favor. El que va portar la represàlia de quan va fer al·legacions es va dir que no ens donaven, no se'ns aprovava, teníem en compte cap al·legació perquè no estàvem d'acord amb el pla. Llavors, bueno, una manera de fer un tant infantil, podríem dir, per part de l'equip de govern. Una segona qüestió, per exemple, que es pot apuntar una recent, el pla de local d'infància i adolescència que s'ha aprovat recentment, que és un pla que està ben fet, que és molt complet, que l'han fet uns professionals. Bé, però miri, crida molt l'atenció, encara que s'ha incorporat, i per això vam votar nosaltres a favor, s'han incorporat unes propostes del Partit Popular que d'alguna manera la milloren, és que no es fa cap referència en el dret fonamental dels nens a tenir una família estable, no? Que és un dret fonamental reconegut per la Declaració de Drets de Ginebra de l'ONU i parla d'això. Què vull dir amb això? Que es parla del dret de la, del pla d'infància per afavorir que els nens vagin, facin esport, vagin activitats culturals, facin activitats extraescolars, està tot molt bé. Però el que no es tracta a fons és com donar suport a el que és més bàsic i el que és més fonamental per a la vida dels nens, que és el tenir una llar estable. Aquí és on s'han de fer polítiques, des de la capacitat limitada, lògicament, de l'Ajuntament, polítiques que afavoreixin l'estabilitat familiar, que afavoreixin el manteniment de les famílies, que és on els nens es desenvolupen i creixen millor. Això és una dada reconeguda per tots els organismes internacionals, fonamentalment per l'ONU, però que aquí estem molt poc en compte, estem molt poc en compte.
Continuem amb Pere Soler, farem una última ronda de participació, una última ronda d'al·lusions i llavors parlarem del 2015, del que cada partit es marca com a objectius de cara sobretot al maig, que hi ha eleccions. Pere, com
vols? Sí, jo faré uns apunts. Primer, d'economia. Jo crec que en Francesc Carol està intentant negar les evidències, està intentant justificar el que diu una mitjana. Tots sabem el que diu una mitjana, que és una mitjana entre el que cobra més i el que cobra menys, però això també fa una fotografia de quina és la realitat. I en contrapunt amb el que deia el Jordi Carrera, sí que és important saber quina és la renda dels ciutadans de Sant Cugat, perquè si estem parlant de tarifació social, en allò que ens afecta, que són els impostos municipals i sobre els quals nosaltres podem intervenir, aquesta renda ens marca molt. Qui més té, més ha de pagar, i és així. I per tant hem de conèixer quina és la renda dels ciutadans i per tant podrem actuar i podrem implementar polítiques en aquest sentit. Tema municipal, vertebració als barris. Bueno, tenim dos barris nous que han crescut, Bullpalleres i Can Mates, que no tenen serveis. I si molt m'apureu, Mirasol, que no tenen serveis, que s'han posat primer les persones, bueno, perdó, primer es van posar les escoles i un cop estaven plenes es van posar les persones del voltant, perquè això també s'ha de tenir present. No tenen equipaments, no tenen l'eix comercial que es va dir a partir de les dues masies, les tres masies que es va dir que serien emblemàtiques com a centres culturals. No s'ha fet res, cap tipus d'actuació per vertebrar el barri en aquest sentit. Ara, això sí, anunciem pel proper mandat, anunciem un pavelló de 4,3 milions d'euros. Això, on s'has vist? A una ciutat que ja té les mancances que té, on s'has vist? Per què no aprofitem aquests 4,3 milions, que potser serien 3 milions, en arranjar el que serien els equipaments existents ja? Cobriment de les pistes Sant Francesc, cobriment de les pistes del Joan Maragall, cobriment de les pistes Pidenxandri, arranjament de les pistes de Can Barata, posar la zona esportiva i el complex de Mirasol que demanen els veïns. No, això no. Pavelló de 4,3 milions. Em sembla que a vegades les incoherències marquen, però bueno, com que tenen majoria absoluta i com que a més tot el que es refereix al pla d'equipaments l'utilitzen quan els hi dona la gana, i quan no els hi dona la gana diuen no, allò només és una orientació i després s'ho passa amb el folre, abans ho he dit, Museu de les Matemàtiques, Espai Grau Garriga, la Casa Mònaco, etc., un seguit d'espais. Això és important. I després, parlant de plans d'ocupació, com he dit abans, el PLIA, el Pla d'Ocupació, el Pla Local de la Infància i la Joventut, no ens enganyem, allò va servir, o serveix, per tenir el certificat de la UNICEF i sortir a l'opinió pública amb el marc de la UNICEF i dir som ciutat amiga de la infància. És per el que serveixen els plans en aquest Ajuntament, perquè jo li vull recordar al senyor Carol, estem a 5 mesos d'acabar el mandat i té un compromís d'acabar el Pla Local de Seguretat. I ni tan sols ens ha presentat un esborrany. Compromís, una moció aprovada, la primera moció aprovada en el mandat, Pla Local de Seguretat, no hi és. Espero que abans d'acabar el mandat ens el faci, perquè almenys a uns treballs preliminars.
Ramon Gutiérrez.
Sí, bueno, no, és que jo tampoc no afegiré molt més. Jo simplement em sorprèn molt que no t'hagis llegit l'informe, de veritat, perquè no és només una mitjana. No, és que no és només una mitjana, o sigui, és que és moltes més coses, és que separa per trams, és que hi afegeix dades d'atur, és que hi afegeix més coses. Potser no hi afegeix les dades de com diu l'Ignasi, l'emigració, però és que la greugeria, I seria pitjor.
Ignasi, bé.
Prefereixo esperar la part de 2015, perquè hi ha algunes obvietats que...
Sí, és que jo no crec que...
No, vull dir que jo no... No penso que hi hagi cap mentida en constatacions com que 1% té el 20%. Si això no és preocupant per l'equip de govern, així anem, ja està.
Última al·lusió que me l'ha demanat el senyor Carol i passarem a parlar del 2015 directament.
Bueno, molt ràpidament, senzillament, aquesta mitjana no reflecteix exactament quin és el grau de pobresa a Sant Cugat. És una mitjana. A partir d'aquí, parteixes de la base que no hi ha llegit l'estudi, bueno, doncs cap problema. Sí, és la teva certesa. Canviant una miqueta de tema, el tema del pla local de seguretat, ja que fa una interpel·lació directa, hi ha una moció que diu que s'havia d'iniciar aquest pla ja s'ha iniciat el moment que vaig agafar la tinença d'alcaldia, i estaríem parlant que l'última... Clar, Junta Local de Seguretat va ser la setmana passada, vam presentar que estaríem... que s'han estudis preliminars ja començats a fer, i per
quatre
tant...
Quatre anys, Quatre anys.
Disculpa'm, em permets acabar, gràcies.
Quatre anys de
mandat. Espera,
disculpa'm.
Bueno, però quatre anys de mandat.
Un momentet, senyor Soler, després.
Em permets, gràcies. Aleshores, de cara a finals de legislatura, presentarem la situació en la que està el Pla Local de Seguretat i com i en quin moment s'hauria de finalitzar. Però recordem que la moció demanava l'inici d'aquest estudi al Pla Local de Seguretat.
Arribats a aquest punt, com comentàvem a l'inici de la tertúlia, voldríem parlar també del que s'espera en aquest 2015, que comença demà mateix i que ja 5 mesos abans no hi hagi eleccions municipals, unes eleccions importants. Començarem al revés del que estàvem fent, començarem pel senyor Bea de la CUP. Què esperen d'aquest 2015 i la CUP? Quins objectius es marca de cara també a aquestes eleccions municipals?
Bé, una mica nosaltres seguir fent pedagogia. Se parla molt sovint de majoria absoluta com a cosa, no sé, il·legítima o monstruosa a vegades. Nosaltres volem combatre la majoria absoluta perquè pensem que el que li passa a aquesta ciutat, malauradament, és que massa gent avala aquest model de ciutat. Nosaltres seguim obstinats amb un altre model de ciutat que contraposi en aquest model l'aparador de l'estanding, que exclou, per enllaçar una mica el que està dient, que exclou una part de la població d'una ciutat integradora on ningú hagi de marxar, on ningú senti exclòs, aquest percentatge de gent que no arriba, una ciutat on que doni suport als seus treballadors en comptes dels CEOs o les grans empreses. Aquí el cas paradigmàtic ha estat Hewlett-Packard. Es fan convenis amb Hewlett-Packard per esponsoritzacions míseres pel teatre auditori mentre acomiaden treballadors i l'equip de govern es nega a donar suport als treballadors. Una ciutat que no multi la pa, sinó que intenti des d'un principi mediar i que no calli davant la desocupació violenta per part dels Mossos d'Esquadra, una ciutat que no faci incompliments del pacte per la nit o posi traves a les entitats quan sempre s'omple la boca de la riquesa d'aquesta, o sigui que més enllà de les paraules s'aposti per les entitats com a eina de cohesió social, de socialització, on qui més té més pagui. Ja sé que hi ha una part que és de competència supramunicipal, les lleis que parlen de fiscalitat són volgudament no progressives, però l'Ajuntament també hi ha una manca de voluntat en aquest sentit, traducció d'aquesta consciència de que no hi ha tal desigualtat de Sant Cugat o no hi ha tanta com es diu, un Ajuntament que no improvisi i bé, una miqueta d'aquesta seria la reflexió. Nosaltres aleshores l'objectiu com a CUP a les eleccions municipals és primer de tot acabar amb la majoria absoluta, en segon lloc mantenir la veu de l'esquerra alternativa que nosaltres representem i en tercer lloc doncs, créixer al màxim que puguem, evidentment.
Ramon Gutiérrez.
Bé, no, nosaltres tenim un objectiu similar al de la CUP, que és derrotar Convergència i Unió aquest 2015. Nosaltres seguirem treballant i seguim treballant per construir una candidatura que el 2015 ens ho permeti, una candidatura oberta, àmplia, amb el màxim d'actors d'esquerra de la nostra ciutat, per canviar les condicions materials de la majoria de les persones que viuen a Sant Cugat. En aquest sentit, nosaltres creiem que la ciutat ha de deixar de planificar a llarg plaç i actuar improvisadament a curt plaç per planificar i actuar d'una forma raonable, no? I en aquest sentit creiem que és molt important doncs, que fer un canvi en les majories i que primer acabar amb una majoria absoluta i per tant permetre una obertura política i una posada en valor del que és la política, del que és el diàleg i del que és la democràcia, i després doncs derrotar la dreta i aconseguir doncs que Sant Cugat torni a mans dels que defensen els interessos de la majoria.
Pere Soler.
Sí, és obvi que el 2015 tenim unes eleccions municipals amb les quals doncs, tots ens presentarem per obtenir els màxims resultats o els millors resultats. Evidentment la nostra força és, i som conscients de que és una de les forces polítiques més castigades arreu, i per tant intentarem no només mantenir els resultats sinó augmentar i tornar a ser aquella força que d'alguna manera era decisiva i que afrontava com a pal de paller de l'oposició al govern de Convergència i Unió. Dir que serem, que governarem, ja ho intentarem, però vaja, seria no trepitjar de peus a terra, i per tant
és l'objectiu,
que...
Pere.
Ha
de ser l'objectiu, no, Pere.
Sí, però com a força única no, en tot cas hauríem d'establir algun tipus d'aliança o d'acord, no? En tot cas, doncs, aquesta seria la important força, però sí que, com suposo ho faran altres forces, obrir aquest procés a la ciutadania o establir uns mecanismes de programàtics que el que intentin copsar les necessitats i treballar per la ciutadania, per la gent, pel petit comerç i també per les empreses, petites empreses, perquè les grans empreses ja han estat excessivament mimades. És a dir, mentre algunes tenen allò que en diuen el retorn social, estan matxacant els seus treballadors. Tenim exemples de que anem a fer discursos a empreses mentre els seus treballadors s'estan manifestant per retallades de sous i per acomiadaments. I el que intentarem és passar d'aquesta ciutat aparador o la ciutat de les franquícies, el municipi de les franquícies, a una ciutat per les persones, a una ciutat on la ciutadania se senti còmoda i on aquestes desigualtats es decreixin, i apuntar les bases per afrontar la crisi realment i perquè no segueixin fent polítiques d'aparador, com he dit.
Jordi Carreras.
Sí, doncs aquest any 2015 ve marcat certament, com apunteu tots, per les eleccions del mes de maig a l'Ajuntament, si no és que encara ens trobem amb unes eleccions anticipades a la Generalitat, tal com podria passar, no? Encara, pues, el nostre partit què es farà? Pues, accelerarà durant aquests mesos el posar en coneixement de la ciutadania el que s'ha fet durant aquests anys i el que pensem fer a partir de més endavant. La gran dificultat amb la que ens trobem tots els partits, no solament nosaltres, sinó tots, jo crec que, sens dubte, és la falta de coneixement moltes vegades de la ciutadania, doncs, del que passa a Sant Cugat, no? De la política local, podríem dir, o de les accions que es fan a nivell local, perquè està a cert punt és comprensible, però no és una cosa molt bona, i no serà perquè aquesta casa no hi posi tots els mitjans possibles, oi? Per arribar al màxim número de persones, però l'interès dels ciutadans a Sant Cugat, a més que és una ciutat on molta gent treballa fora de la ciutat i és una mica per passar el venen aquí, doncs, no és una ciutat dormitori exactament ni molt menys, però hi ha un sector important de la població que potser sí, no? Doncs és una dificultat que tenim, el fer arribar a la ciutadania, i amb això és d'agrair als mitjans de comunicació locals l'ajut que presten, quines són les posicions dels diferents partits, què és el que cada un diu. I, a part d'això, el que crec que seria desitjable després de les properes eleccions municipals és que acabés la majoria absoluta de CiU, que ja fa molts anys que dura, i això va creant a dintre de la... Ja ho dèiem en l'anterior campanya del 2011, doncs va creant situacions a dintre de l'administració pública que no són bones, no? Situacions enquistades i endurides, podríem dir, que llavors són les que probablement han causat aquestes incoherències de gestió que dèiem abans i que marquen uns camins que després és molt difícil de corregir. Per això és molt sa, molt bo, que en un moment donat, doncs, hi hagi una mica de canvi, de neteja, per fer una mica de neteja de segons quines situacions i segons el que de determinats circumstàncies, no? Volem a veure què passa. També correm el risc de que tinguem després un ple tan atomitzat amb tantes diverses possibilitats que convertissin la ciutat en ingovernable, no? Esperem que no sigui així, que els ciutadans tinguin el seny de discernir el que pot ser bo per Sant Cugat i el que és el gra de la palla, podríem dir, i surti un consistori, pues, que sigui bo per la ciutat, no?
Francesc Carol.
Bueno, des de Convergència, doncs, el que ens agradaria, lògicament, és tenir una majoria àmplia i, a ser possible, revalidar la majoria absoluta per fer les eleccions, lògicament. Cada partit vol guanyar el màxim possible i aquest seria el nostre objectiu. Per un altre cantó, bueno, ja que el 2015 hauria de ser com inici d'una nova legislatura, doncs una miqueta asseure'ns a plantejar-nos cap on va Sant Cugat. És a dir, quina relació, per exemple, té Sant Cugat amb la resta de ciutats de la comarca. Aquesta vinculació que té, i molt forta, perquè la major part dels nouvinguts venen de Barcelona, doncs la que té sobretot a Barcelona, i una miqueta l'encaix que pot tenir Sant Cugat com a ciutat futura. ens esperen 4 anys nous, 4 anys que permeten doncs, encetar una sèrie de projectes que ens poden portar un Sant Cugat una miqueta més diferent que ara i esperem per sempre que per millor.
Creuen que hi haurà canvis al plenari? Ara estan vostès representant els partits, són 5, Convergència i Unió, Partit Popular, PSC, Iniciativa i la CUP. Fa 4 anys va haver-hi un gran canvi, va entrar la CUP, va sortir Esquerra Republicana. No sé si creuen que hi haurà altres canvis. Com creuen que poden ser aquests canvis, tenint en compte també que es presenten força partits a les municipals vinents, amb aquesta inclusió també de Podem, Guanyem, que encara estan per determinar com es presentarien, Ciutadans, la UASC, com creuen que pot variar una miqueta més? Senyor Bea.
Uf, no sé la bola de vidre a casa. No, home, penso que hi ha una anomalia evident a Sant Cugat, que és que l'Esquerra Republicana serà tan evident que entrenar que això és... Que això cal dir-ho. Després no... Bé, jo tinc els meus pronòstics, les meves coses, i jo penso que el que és interessant és que entrin forces, o que augmentin forces en representació, siguin les que siguin, que qüestionin no només el model de ciutat, sinó el sistema polític, econòmic, el marc polític que ens ha dut aquesta situació, no? I que es castigui les forces responsables d'on som. I les forces responsables són moltes. I a nivell estatal, a nivell autonòmic i a nivell municipal. I a mi, per exemple, que es voti quins ha dut la situació aquesta, per exemple, i clarament a Catalunya a Convergència i Unió i a l'estat espanyol el bipartidisme que va signar la priorització del deute. És que aquestes coses a vegades s'obvien, no? Els municipis, quan parlem de la situació de Sant Cugat, ens queixem de l'aportació supramunicipal i estem pagant 6 milions en diaris d'interès del deute, no? Per tant, que no es voti els partits que ens han dut aquí i que qui qüestiona el sistema, de debò, no populismes, populismes demagogs, com pot ser Ciutadans, per exemple, que em preocupa molt el seu ascens, però qualsevol opció que qüestioni el sistema i vulgui canviar la realitat, doncs, és benvinguda.
Ramon Gutiérrez.
Sí, jo estic amb l'Ignasi, sí, crec que més important de qui entra, qui surt, de tal, l'important és que hi hagi un canvi en les majories i que qui tingui una majoria en el ple no siguin els partits, com deia l'Ignasi, que ens han dut fins aquí o que ens han dut a la situació en la que estem, sinó siguin els que realment en som crítics i en volem canviar les condicions generals, no? del sistema, i sobretot les que fem des d'un punt de vista d'esquerres i les que esperem doncs, trencar amb el sistema capitalista actual i trencar amb el sistema també de ciutat.
Pere Soler.
Bé, la primera reflexió és que aquests partits els que aboguen d'anar els dos companys, no? Tant el Ramon com a l'Ignasi, doncs, bueno, aquí el Sant Cugat tampoc no és que tinguin la força per trencar res. Per tant, jo el que sí que m'agradaria és que es parlés a les municipals, es parlés amb caire local, que és el problema que hi ha, que no es parla amb caire local, no? Vull dir que tots tenim en ment, ara tenim el sobiranisme, l'Ignasi parlava del deute i de l'Estat, etcètera. Jo m'agradaria que es parlés de caire local i sobretot que es pogués fer balanç de la feina que han fet els grups municipals i les propostes que tenen els grups municipals a caire local, no? Perquè moltes vegades diem, no, caire local és diferent, moltes vegades són les persones, veiem reflectida una persona, perquè s'ha donat en municipis, o aquí mateix ha passat, no? És que una persona ha canviat de camisa, el que en diem un transfugisme però no actiu, sinó que ha passat d'un partit a un altre, no estan representat i era valorat doncs, per la seva aportació al municipi. I això jo crec que és important que es valori també el treball que fan les forces a nivell local. Per tant, aquesta seria la primera premissa. I la segona, digueu-me, jo sóc normalment de gaire optimista, no? Però jo sí que mullaré. Jo crec que no hi haurà grans canvis. L'únic que passarà és que irromprà l'Esquerra Republicana, però a partir d'aquí no crec que hi hagin més aportacions. Hi haurà descensos descensos de vots per algunes formacions, però jo crec que la composició del ple es transformarà en una cosa tan matemàtica com allò que perdi Convergència i Unió ho guanyarà Esquerra Republicana. Jo crec que passarà això. Bàsicament, potser un regidor amunt d'alguna força i un regidor avall, però no crec que entri cap altra més força perquè actualment no crec que tinguin força. Sí, repeteixo, es parla a nivell local i de debat local.
Jordi Carreras.
Sí, mira, jo en certa manera també comparteixo aquest punt de vista del senyor Soler, perquè hi ha una sèrie, les forces aquestes emergents, podríem dir, que han aparegut últimament, provocades pel descontent o emparides pel descontent de la que provoca la crisi en un sector de la població, pel desencant general de molta població sobre la classe política, que afavoreix pues, que apareixin casos de corrupció, corrupció que està, que no és un problema de la corrupció d'ideologies polítiques ni de manera, sinó de persones que no són honestes, no? I que estan a tots els partits, per desgràcia, que és un tema que s'ha de combatre. Però aquestes forces emergents et dones compte que tenen molt poca, funcionen molt a base de donar missatges que donats de la manera que ho fan no tenen un contingut mínimament suportable, perquè són forces que, per exemple, Ciutadans, no? Ciutadans és una força política que s'agafa amb el tema del sobiranisme i de la defensa de la unitat d'Espanya, però a part d'aquí té poc més, és més, té tota una sèrie de qüestions sobre les quals no pren posició, clara que li falta contingut i li falta consistència, no diguem ja allò de Podemos, que a vegades sents en el seu líder i dius, bueno, aquest senyor no saps de què està parlant, a lo millor queda molt bé, no? Dius, escolti, no, a partir d'ara pues, tots tindran lavadora per dir alguna cosa, no? Dius, bueno, escolti, això vostè com ho farà? Oh, no ho sé, farem una llei, no? Bueno, pues, és bastant, doncs inconsistent tot plegat, de tota manera que aquí a Sant Cugat jo crec que l'efecte que produiran aquests moviments serà anecdòtic, encara que algun efecte poden produir, i que les línies o les tendències seran bastant similars a les que han sigut fins ara, sí.
Francesc Carol.
Bueno, molt breument, jo crec que el tema és que sí que hi haurà canvis. Crec que, a més, que la llei de dona, a l'hora de repartir els regidors, clar, contra més partits hi puguin participar, doncs, més canvis i variables hi pot haver-hi. Crec que en aquest moment hi ha molts partits d'esquerra que hi opten, això vol dir que les possibilitats d'obtenir regidors també queden massa repartides. Estic convençut de l'entrada d'Esquerra Republicana, és un tema exclusivament de veure les enquestes. Crec que aquestes municipals seran, i a mi no m'agrada que ho siguin així, massa en clau nacional, i per tant hi haurà una sèrie de variables que no contemplarien, i jo crec que és possible que també entri Ciutadans. Sembla que les enquestes hi poden donar aquesta opció, per tant jo contemplaria els 5 que hi ha ara més un parell més, amb tot el que això comporta a l'hora de repartiment de regidors, i amb la dificultat doncs, a l'hora de fer pactes i, bueno, i obrir altres opcions d'aliances.
Una última ronda, que molt breu, que tenim només 3 minuts i mig.
Sí, no, per una resposta a una cosa deia el Pere, sí. Que ell deia que es fes, que volia que el debat fos d'aquera local. Jo també soc d'aquera local i entenc que, a més, hi hagi partits que no vulguin que es parli de qui són els responsables, no? Els temes supramunicipals per això ens hipotequen el debat local i ens condicionen molt les nostres possibilitats. Ho veiem amb diferents cores, en les aportacions supramunicipals que baixen i tenim menys recursos, en la fiscalitat progressiva que no podem implementar, entre altres coses, pel marc legal, o en qüestions de la situació macroeconòmica que ens porten a les conseqüències de la crisi. Per tant, debat local sí, evidentment, però que tenim molta limitació. O sigui, en el fons el que podem fer és posar pedaços, perquè si no es fan reformes estructurals a nivell estatal, general, doncs no podrem fer massa cosa més, penso.
Ramon.
No, jo és que volia dir el mateix que l'Ignasi, i a més afegir, jo entenc que tampoc podem menysprear el que pot venir i els canvis que poden venir. Jo tinc claríssim que ni la CUP ni nosaltres demogràficament tenim les de guanyar a Sant Cugat, però jo crec que el vot de càstig o el vot cansat o el vot sense por, és a dir, sense complexes, és a dir, bueno, total, faran el que vulguin, no sé què, a mi els és igual el meu vot, etcètera, no el menyspreem, perquè ja a les eleccions europees hem tenit sorpreses en aquest aspecte, i jo crec que per primera vegada en unes eleccions municipals ens podem trobar també en casos d'aquests. I una cosa només, la corrupció és veritat que no està relacionada amb ideologies, està més relacionada amb persones, però també amb organitzacions, eh? Hi ha partits que no tenim corrupció.
Pere Soler.
No, a veure, jo no menyspreu ningú, eh? Jo, tot el meu respecte, a més, jo he estat dels primers que mentre s'estava atacant a forces com a Podem, jo em deia, escolteu, anem al tanto, que potser algun dia ens hem de seure en una taula a parlar amb ells, sí, i per tant, no podem menys tenir l'opinió de la població, senzillament és la percepció que jo rebo, que per això es diu que parlar amb claus local és el que amb què s'hauria de fer, evidentment que ens afecta tot. Evidentment que ens afecta tot, però jo crec que hi hauria d'haver-hi una separació clarament del ciutadà. Això és que tenim poca mentalitat, i m'incloeixo, en separar quin és el nivell d'elecció en cada moment que estem fent. I per tant apel·lo això, a intentar parlar de temes locals, a intentar parlar d'aquests 4,3 milions del pavelló, etc.
Queda un minut i m'agradaria que
sí,
això pogués...
Sí, jo només voldria assenyalar una qüestió, que és que la falta d'augmentar la qualitat democràtica del nostre país en general, que és una de les coses que patim, és dir, la ciutadania no està habituada o no està acostumada o no entra dintre de la seva mentalitat la participació en els actes de la cosa pública, no? I llavors això fa que bueno, no puc seguir.
Exacte, perquè ens queda 30 segons, hem d'acomiadar aquí la tertúlia, l'última tertúlia de l'any. Gràcies a Francesc Carol, Jordi Carreras, Pere Soler, Ramon Gutiérrez i Ignasi B. per acompanyar-nos en aquests minuts de ràdio i bona entrada d'any. Ens veiem l'any vinent.
Bon any.
Bon any.
Bon any. Bon any. Bon any.